Onda.
La xarxa.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern espanyol adverteix al president del Parlament, Roger Torrent, i a la mesa que desobeir el Constitucional pot suposar sancions penals. Montse Manent.
L'executiu en funcions ha demanat al Tribunal que suspengui dos mocions a favor de l'autodeterminació i contra la monarquia aprovades el mes de juliol al Parlament. El ministre de Política Territorial, Lluís Plana, ha alertat de les conseqüències jurídiques de la desobediència.
Però hay una clara advertencia a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y particularmente de naturaleza penal, que como ustedes saben son particularmente graves.
La Cambra de Comerç de Barcelona pregunta als empresaris sobre les conseqüències econòmiques en cas d'independència. A partir d'avui, 500.000 d'empresaris catalans ja poden respondre telemàticament.
Si la participació és alta i ràpida, la Cambra preguntarà sobre la resposta que cal donar a la sentència dels presos polítics. Així ho ha confirmat la vicepresidenta de la Cambra, Mònica Roca.
Aleshores ens plantejarem una pregunta sobre la reacció a les sentències. Bueno, plantejada està, però hem de veure com funciona. No et puc dir quan ni com, perquè no sabem ni quan sortiran les sentències, no sabem quina reacció serà hi haurà en aquesta primera pregunta, que evidentment no la podem deixar només oberta un parell de dies, hem d'esperar uns quants dies.
La Paeria de Lleida ha decidit que no repetirà el mateix model d'allotjament de temporers per la pròxima campanya de fruita.
Enguany, el primer dia, l'espai habilitat per fer el d'alberg va quedar totalment sobrepassat. En tota la campanya es van atendre 973 treballadors de la fruita.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Els motius que ha donat la regidora de Drets Socials de la Paeria, Regina Cairol, per descartar aquest model per l'any vinent és que diu no volem més persones dormint al carrer i ha considerat que seria una irresponsabilitat tractar aquest mateix pla la temporada vinent.
No volem repetir perquè per nosaltres no és el model que volem. Ni volem persones dormint al carrer perquè som una societat madura i aquest no és el nostre model, ni penso que ho ha de ser.
El primer Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acceptat pagar part dels tractaments contra la mosca negra.
Una proposta que els han fet arribar des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per millorar i incrementar els tractaments contra aquesta plaga.
Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
Una fórmula que ja funciona al Delta contra el mosquit tigre, on els ajuntaments hi destinen una part del pressupost municipal als tractaments. Segons ha anunciat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, els ajuntaments assumirien un 25% del cost amb partides de menys de 2.000 euros per als consistoris petits. L'aportació dependrà de la demografia i l'afectació que té la plaga a cada municipi.
I en cultura, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i Terror de Sitges viu la seva segona jornada amb la projecció de l'Esperada de Lodge de Verònica Franz i Severín Fiala.
Diumenge el festival projectarà Tu último día en la tierra, obra del calellenc Marc Martínez.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Amb un pressupost de només 500 euros, Tu último día en la tierra resulta un projecte de sorprenent factura audiovisual que va definint el que és el segell del cineasta calellenc.
Sobre, diguéssim, que els viatges al passat existeixen, però la gent viatja al passat, però no viatja al passat, diguéssim, per típic, per modificar coses del passat, sinó viatja al passat per fer turisme. És a dir, tu vols veure què passa en la Primera Guerra Mundial, diuen, mira, doncs vens aquí, vas al passat, tu estàs quiet mirant què passa i ho vius com a primera persona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda en conjunt marcada pel temps tranquil arreu del país, tot i que els núvols augmenten a les comarques de l'extrem nord del territori. Fins i tot durant aquesta tarda i fins a mitjanit hi podria haver alguna precipitació de caràcter molt feble, això sí, i de caràcter molt aïllat a l'àrea del vessant nord del Pirineu. En canvi, a la resta mantindrem un cel poc ennuvolat, només amb algunes nuvolades a punts del nord-est del territori. En conjunt, el cap de setmana, però, el temps vindrà marcat pels núvols a les comarques del litoral i prelitoral central. Núvols que fins i tot podran deixar alguna precipitació de caràcter feble fins demà a migdia i també durant el matí de diumenge. I també doncs, esperem alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est que seran més compactes la propera matinada amb algun ruixat local i de 9 durant la tarda del diumenge. A la resta del país, en canvi, mantindrem un cap de setmana força assolellat amb alguns núvols alts de cara al final del cap de setmana i amb unes temperatures que demà es mantindran semblants al centre del dia, però que tendiran a pujar de cara a diumenge. Pel que fa al vent, demà tindrem tramuntana a l'Empordà, mestral, les Terres de l'Ebre, però en conjunt ja anirà perdent intensitat durant la tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Tarda avui complicada pel que fa a la mobilitat, especialment a l'autopista AP7. Ara mateix a la zona de Castellet i la Gornal es mantenen uns 11-12 quilòmetres de cues entre pràcticament la Granada del Pas i aquest punt de Callet, sentit Tarragona. Ha estat una bona estona tallada aquesta autopista per retirar una caravana que ha volcat aquesta tarda. Ara que queda en aquests moments és un carrer tallat, en tot cas porta molta estona aquesta incidència i per tant les cues encara evidentment no milloren, tot aquest tram va molt ple. En paral·lel també la Nacional 340, també uns altres 12 quilòmetres més o menys entre Vilafranca i l'Arbós, tot aquest tram baixa planíssim en sentit Tarragona. Complicacions també a l'autopista AP7 més amunt, a Mollet del Vallès per un accident que hi ha hagut aquesta tarda, ara ja tot retirat, però vaja, el tram entre Bellaterra i Mollet sentit nord va molt ple encara, també un tram en sentit sud entre Barberà i Sant Cugat del Vallès sentit Tarragona. Recordem també pel que fa a l'autovia 2 que es manté tallada del trànsit a Montmaneu sentit Barcelona per un accident d'aquest matí, la circulació es desvia per la sortida de la Panadella. I a tot això hi sumarem també altres aturades com per exemple la C15 Canyelles en direcció Vilanova per un accident que hi ha hagut i queda un carrer tallat, o també trànsit encara molt espès a la Pota Nord entre Badalona i el Nus de la Trinitat i a les dues rondes encara molt de trànsit a les dues en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Hola, sóc en Pep Plaza i us he de confessar que el que més m'agrada després de fer imitacions és cuinar.
I el secret de la bona cuina és aconseguir sempre els millors productes.
Por eso, cuando compro en Condis me siento siempre como un gran cocinero.
Vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal de 25 euros. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern d'Espanya adverteix al president del Parlament, Roger Torrent, i a la mesa que desobeir el Constitucional pot suposar sancions penals. L'executiu en funcions ha demanat al Tribunal que suspengui dues mocions a favor de l'autodeterminació i contra la monarquia aprovades el mes de juliol. El govern també recorda que, tot i estar en funcions, pot aplicar l'article 155 i la Llei de Seguretat Nacional, però reconeix que són mesures excepcionals que només la Generalitat pot provocar que s'acabin materialitzant segons la seva actuació. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El govern de Pedro Sánchez ha demanat al Constitucional que apliqui dos incidents d'execució. Això vol dir que li sol·licita que adverteixi al Parlament, i en concret al president Roger Torrent i a la mesa, que una moció a favor de l'autodeterminació i una altra contra la monarquia incompleixen resolucions prèvies del Tribunal. El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Luis Planas, ha alertat de les conseqüències jurídiques que podria tenir la desobediència.
Però hi ha una clara advertència a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y particularmente de naturaleza penal, que como ustedes saben son particularmente graves.
També s'ha pronunciat en el mateix sentit la portaveu de l'executiu, Isabel Celà, que a més ha recordat que el govern en funcions pot aplicar el 155 i, si cal, la Llei de Seguretat Nacional, que l'habilitaria a prendre el control dels Mossos d'Esquadra. Unes mesures que no es posaran sobre la taula si el govern català respecta les lleis i la Constitució.
La Generalitat és la única institució en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad. Si no hay excepcionalidad, no hay aplicación excepcional de los mecanismos que tiene, legítimamente democráticos, vuelvo a reiterar, el gobierno a su alcance, es decir, el Estado.
Tot plegat després d'un Consell de Ministres que també ha tractat la crisi arancelària. Les sancions del govern dels Estats Units contra Espanya podrien ascendir als 1.000 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els llaços grocs ja no pengen de cap façana de les conselleries i altres edificis de la Generalitat. L'ordre de la Junta Electoral Central acabava aquest migdia i finalment ha estat complerta, malgrat que des del govern s'ha presentat un recurs en contra que demana que es declari nul·la la instrucció de la GEC.
El president Torra alega que la campanya electoral no exclou la difusió d'altres missatges polítics i que la seva prohibició total afecta els drets fonamentals dels treballadors de la Generalitat. Amb tot, a mig matí, cada departament ha començat a retirar els llaços grocs.
I avui també s'ha comunicat l'ajornament del judici contra l'antiga mesa del Parlament i Mireia Boya per desobediència.
El cas vinculat al judici del procés s'havia de jutjar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entre el 19 i el 22 de novembre. L'alt tribunal, però, ha decidit ajornar la vista sense donar per ara cap nova data.
Ciutadans denuncia el president Torra a la Fiscalia per una suposada vinculació amb els CDRs en presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional.
El grup ha registrat aquest divendres a la Fiscalia Superior de Catalunya una denúncia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui acusen d'induir, justificar i promoure la forçada separació de Catalunya. El Partit Taronja ha presentat aquesta denúncia després que Torra hagi donat suport als detinguts vinculats als comitès de defensa de la República investigats per presumpte terrorisme. L'exadvocat de l'Estat i ara portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Val, ha reconegut les filtracions de premsa en aquest cas, però considera que hi ha motius suficients perquè la Fiscalia obri una investigació. La denúncia de Ciutadans seria la segona presentada per la formació taronja contra el president Torra per aquesta qüestió.
Quiero en este sentido explicar que hace meses ya presentamos una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en donde poníamos de manifiesto determinados hechos que habían sucedido y que podían demostrar esa vinculación, esa causalidad, esa cooperación entre el gobierno de la Generalitat y en particular su presidente con estas acciones violentas que se habían realizado durante el tiempo anterior.
En l'escrit presentat avui citen concretament el debat de política general de la setmana passada en què Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP van clamar per la seva llibertat durant el ple.
I a Girona, aquest divendres, declaraven els 5 primers policies investigats per les càrregues policials de l'1 d'octubre a comarques gironines. El jutjat de Girona és, de fet, l'únic de Catalunya per ara que investiga un presumpte delicte de tortures en aquesta causa.
El primer declarat ha estat un inspector de la Policia Nacional de Madrid que va actuar, entre d'altres llocs, al Col·legi Verd de Girona. Ha assegurat que els manifestants portaven armes blanques, que els van llançar líquids i que va veure cares d'odi. També ha declarat davant de la jutge que alguns dels concentrats van amenaçar-los amb la col·locació de bombes als vehicles policials. La investigació per tortures engegada per l'Associació Dret de Defensa Girona podria escampar-se més enllà del jutjat gironí. Ho ha dit en declaracions a la xarxa el president d'aquesta entitat, Albert Carreras.
Vam introduir aquesta especificitat, però no obsta perquè altres, per exemple, els companys que estan portant els temes dels jutjats de Barcelona, també acabin optant per aquí. De fet, la querella és una forma d'iniciar l'acció penal, una forma d'iniciar la investigació penal, però a partir d'aquí va evolucionant. I els fets poden ser constitutius també a Barcelona. Del tipus penal que inclou les tortures, doncs també investigaran per allà, no?
En total hi ha 35 policies nacionals imputats pels delictes de lesions i tortures en una querella on es recullen les denúncies de més de 200 ferits.
La Cambra de Comerç de Barcelona pregunta als empresaris sobre les conseqüències econòmiques en cas d'independència. A partir d'avui, 500.000 d'empresaris catalans ja poden respondre telemàticament. Si la participació és alta i ràpida, la Cambra pregunta la resposta que cal donar a la sentència dels presos polítics. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de Comerç de Barcelona confia que més de 25.000 empresaris respondran en 3 o 4 dies si la independència de Catalunya els perjudicaria, els beneficiaria o no els faria ni fred ni calor. Llavors passarien a una segona pregunta que ha explicat la vicepresidenta Mònica Roca.
Aleshores ens plantejarem una pregunta sobre la reacció a les sentències. No puc dir quan ni com perquè no sabem ni quan sortiran les sentències, no sabem quina reacció serà hi haurà en aquesta primera pregunta, que evidentment no la podem deixar només oberta un parell de dies, hem d'esperar uns quants dies.
La Cambra vol consultar també si cal convocar eleccions o si es considera el rei Felip VI persona non grata.
Doncs precisament 5 marxes a peu durant 3 dies és la resposta de l'ANC i Òmnium a la sentència del judici al procés. 5 marxes populars que sortiran de 5 ciutats diferents, de Girona, de Vic, de Berga, de Tàrrega i de Tarragona, amb l'objectiu de confluir a Barcelona. Més coses, doncs, encara una altra consulta, en aquest cas sobre monarquia o república, que ha de fer-se aquest diumenge a Sabadell. Finalment sembla que es tirarà endavant, sense entrebancs, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi negat que la GEC s'hagi pronunciat sobre aquesta qüestió. La suposada negativa de la GEC és precisament el que argumentava l'Ajuntament sabadellenc per no donar suport a la consulta. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya apunta que no hi ha res prohibit ni tampoc autoritzat. Fonts municipals aclareixen que la consulta a la Junta es va fer des de la Secretaria General de l'Ajuntament per si la cessió del material logístic per fer la consulta podia entrar en conflicte amb la llei electoral. Les mateixes fonts asseguren que existeix una comunicació a la qual ha tingut accés aquesta emissora en la qual la Junta afirma que l'acte no es pot realitzar. En tot cas, els organitzadors de la consulta reiteren que diumenge posaran les urnes a 30 punts de la ciutat perquè qui vulgui pugui dir sí o no a la monarquia, independentment de si reben el suport de l'Ajuntament.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'increment d'un 25% dels aranzels a la Unió Europea a pagar als Estats Units podria suposar un cost afegit de 4 milions i mig d'euros a les empreses lleidatanes del sector agroalimentari que hi exporten, sobretot oli d'oliva, vi i alguns productes derivats del porcí.
En declaracions a Lleida Televisió, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha equiparat aquesta situació amb el Brexit britànic.
Què haurem de fer? Doncs, bueno, doncs anar a reconduir. El tema del Brexit és fàcil de reconduir pel tema de que, doncs, bueno, al final hi haurà una taxa a pagar i tot això, però clar, el tema del Trump serà complicat. Hi haurà empreses que els afectarà moltíssim perquè el seu tant per cent molt elevat de la seva exportació serà allà, i això, doncs, sí que tindrà en aquestes empreses.
La demarcació de Lleida va exportar l'any passat al voltant de 60 milions d'euros en productes agroalimentaris que podrien perillar a partir d'ara per l'augment dels aranzels. El president Trump ha imposat aquesta mesura després que la Unió Europea donés ajuts al fabricant d'avions europeu Airbus, competència directa de la nord-americana Boeing.
La paeria vol de totes evitar de nou la imatge de temporers dormint al carrer. Per això aquest divendres l'Ajuntament ha decidit descartar repetir l'estiu vinent el mateix model d'allotjament de temporers per la campanya de la fruita. Recordem que ja el primer dia l'espai habilitat per fer d'alberg va quedar del tot sobrepassat. En tota la campanya es van atendre 973 treballadors de la fruita. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els motius que ha donat la regidora de Drets Socials de la Paeria, Regina Cairol, per descartar aquest model per l'any vinent és que diu no volem més persones dormint al carrer i ha considerat que seria una irresponsabilitat tractar aquest mateix pla la temporada vinent.
Si estem fent això i de manera tan amb celeritat, vam acabar el dia 20 i avui ja hi havia això convocat, és perquè no volem repetir, perquè per nosaltres no és el model que volem. Ni volem persones dormint al carrer, perquè som una societat madura i aquest no és el nostre model, ni penso que ho ha de ser, i perquè no volem gent al carrer i volem regularitzar una cosa que portem 20 anys.
Des del sector, a Saja Lleida, Pere Roquer destaca que fa 2 anys ja van proposar com a allotjament la creació d'uns mòduls prefabricats que considera que serien una bona solució a la complicada situació que presenta fer un alberg a Lleida.
En canvi, tenim la solució, que està contemplada també dins del conveni marc, que és de dir que hi hagi cases prefabricades on les persones que nosaltres tenim treballant puguin dormir, puguin tindre els seus banys, puguin tindre un habitatge qualsevol normal.
A més, la regidora també ha avançat la creació de 3 taules de treball per tractar aspectes més tècnics de cara a la campanya de l'any vinent i ha manifestat que només un 1,2% dels temporers es troben en situació vulnerable.
Repassem ara altres notícies des del dia. El primer Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acceptat pagar part dels tractaments contra la mosca negra, una proposta que els han fet arribar des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per millorar i incrementar els tractaments contra aquesta plaga. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
Ha estat el president del COPATE, Joan Alginet, juntament amb 2 tècnics de l'entitat que han posat sobre la taula la proposta, una fórmula que ja funciona al Delta contra el mosquit tigre, on els ajuntaments hi destinen una part del pressupost municipal als tractaments. Segons ha anunciat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faurà, els ajuntaments assumirien un 25% del cost amb partides de menys de 2.000 euros per als consistoris petits. L'aportació dependrà de la demografia i l'afectació que té la plaga a cada municipi.
No només es pagarà per habitant, que seria una variable, sinó que més tindrà en compte també la proximitat de la població a la vora del riu i tindrà en compte l'amplitud del terme municipal del que es tracta, no? Per tant, amb major amplitud de terreny municipal, més aportació, amb major proximitat del riu, més aportació.
Segons Faura, els alcaldes han rebut positivament la proposta i es troben disposats a assumir el cost econòmic amb la voluntat de minimitzar les molèsties de la plaga. Ara hauran d'esperar que el Copate els faci arribar la proposta del pressupost perquè ho debatin en el proper Consell d'Alcaldes i introduir-los en els propers pressupostos municipals.
I a Sant Sadurní d'Anoia, l'Alt Penedès, a aquesta hora comença una nova edició del Cavatast. La inauguració de la 23a mostra de caves i gastronomia ha estat a càrrec de la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Una de les novetats destacades d'enguany és que el tiquet de tast de cava i degustació de gastronomia serà el mateix. Paral·lelament al Cavatast hi haurà també la 20a mostra d'artesans, la 6a edició del Cava Shopping Day i tot un seguit de tastos i activitats complementàries, tal com destaca Joan Capellades, cap de turisme de Sant Sadurní.
Els expositors han preparat una sèrie d'activitats que les fem al celler de la Fassina. Són activitats de maridatge, de tast, de molta qualitat i molt, molt interessants. Que jo engresco a qui vulgui que miri el programa, sobretot entrant a cavatast.cat, que estan allà totes les activitats penjades amb una descripció.
La instal·lació d'un punt lila informatiu durant els 3 dies també és una altra de les novetats, a banda més d'un servei de transport sense interrupcions des de l'estació de Renfe fins a la zona de la mostra.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges viu la seva segona jornada amb la projecció de l'esperada The Lodge de Verónica Franz i Severin Fiala, la història d'una inquietant madrastra.
Diumenge el festival projectarà Tu último día en la tierra, obra del calellenc Marc Martínez. El nou treball del jove director ha entrat a la secció Brigadón del certamen català dedicat al gènere fantàstic de ciència-ficció i terror.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri, bona tarda.
Bona tarda. Marc Martínez aborda una temàtica clàssica del gènere de ciència-ficció amb aquest curt estrenat el 2019 i que ja ha girat per mig món, sumant premis i reconeixements a certàmens cinematogràfics nacionals i internacionals, per exemple, als Estats Units, al Brasil, Corea i al Japó. Amb un pressupost de només 500 euros, Tu último día en la tierra resulta un projecte de sorprenent factura audiovisual que va definint el que és el segell del cineasta calellenc.
Parla sobre, diguéssim, que els viatges al passat existeixen, però la gent viatja al passat, però no viatja al passat, diguéssim, per típic, per modificar coses del passat, sinó viatja al passat per fer turisme. És a dir, tu vols veure què passa en la Primera Guerra Mundial, diuen, mira, doncs vens aquí, vas al passat, tu estàs quiet mirant què passa i ho vius com a primera persona. Llavors és l'història del nostre protagonista que viatja al passat per estar com amb la seva dona en els últims minuts de la seva vida, però bueno, el tio, en comptes de mirar i no tocar, pues, intenta canviar els aconteixements del passat i llavors a partir d'aquí pues, passen un seguit de coses.
Martínez firma el guió d'aquest curt que ha dirigit i muntat i que compta amb la producció de l'actor Àlex Maruny. El film es projectarà a Sitges dins la secció Brigadón i opta el premi Brigadón Pulnashi al millor curt del gènere fantàstic.
I un darrer punt cultural, s'ha presentat l'obra que obrirà la temporada dijous de la setmana que ve al Teatre Nacional de Catalunya. Es tracta de La Rambla de les Floristes, el clàssic de Josep Maria de Sagarra, que l'any que ve farà gira per prop d'una vintena de municipis.
La dirigeix Jordi Prat i Coll i torna als escenaris amb el mateix retrat i essència de la societat catalana de l'època, incloent també referències als nous temps. Entre els protagonistes, Rosa Boladeres, Albert Pérez i Jacob Torres. Les funcions a Barcelona acabaran el 21 de novembre i el gener començarà gira a Lleida. Després de recórrer bona part del país, s'acomiadarà dels escenaris catalans al març a Tarragona.
Moment de repassar l'actualitat més local. La Divisió d'Honor Catalana de Rugby es veurà a les televisions locals i a Xala.
Les transmissions a la xarxa arrencaran amb el partit femení entre la Santboiana i el Gòtics d'aquest diumenge al migdia a les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala. El president de la Federació Catalana de Rugby és Ignasi Planas.
Molt satisfets, estem realment molt contents i a més us puc traslladar la gran satisfacció de tot el món del rugby de Catalunya de poder començar aquest any incrementant molt sensiblement la presència del rugbi a la xarxa. Ja va ser un èxit enorme per nosaltres la retransmissió de les fases finals de la Divisió d'Honor masculina i femenina i el poder extendre-ho a la fase regular. La veritat que és tot un esdeveniment pel rugbi català.
A banda dels protagonistes de l'estrena televisiva d'aquest cap de setmana, la resta d'equips que juguen aquesta temporada en la categoria d'or del rugbi femení català són el GIEC, el Sant Cugat, el Castelldefels, el Buc, el Poblenou i el CEU.
En bàsquet, Força Lleida vol seguir guanyant.
Avui a les 9 es juga la segona jornada de la Lepor i els lleidatans rebran l'Almansa d'Albacete. El partit es jugarà al pavelló Barris Nord i els de Jorge Serna miraran d'encadenar la segona victòria. Els castellans van perdre el primer partit jugat aquesta temporada.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Nit d'estrena de l'ICG Força Lleida aquest divendres al pavelló Barris Nord de Lleida. Els lleidatans debuten en aquesta temporada a casa i ho faran davant un equip que acaba de pujar a la segona màxima competició de bàsquet a escala estatal com és l'Almansa. Tot i que els lleidatans venen d'aconseguir una victòria que molts podrien catalogar d'inesperada davant l'EIMA Corunya, l'ICG Força Lleida no pot abaixar els braços i relaxar-se. I, de fet, això en destacava el seu entrenador Jorge Serna en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres, lligant-ho i deixant clar que l'Almansa no serà un rival gens fàcil a batre.
Almansa tiene un superproyecto, un entrenador que tiene varios ascensos en diferentes categorías, que ha subido a la CB, con jugadores que cantidad de equipos de la liga han intentado ficharlos y no han podido, porque ellos tienen la capacidad económica de atraer mucho talento, como es Rowley, como es Rafa Huertas, como es Cardoso, como es Gilling, jugadores de muchísima calidad, de muchísimo peso en la liga, y que podrán ser un recién ascendido, pero estos no vienen a mantener la categoría, estos vienen a jugar de verdad, a ser un equipo competitivo.
El partit aquest divendres al Barris Nord de Lleida a les 9 del vespre.
Demà comença la Lliga Femenina de Waterpolo, la més igualada dels últims 10 anys.
Ho fa amb un derbi bellesà que enfrontarà dos dels equips candidats al títol. El Club Natació Terrassa s'ha reforçat com mai amb Olga Domènech, Bea Ortiz i Paula Leitón. Totes tres arriben precisament del Sabadell, a més del retorn de Pili Penya, per configurar un equip il·lusionant. Mentre que l'Astral Pool Sabadell ha cobert les baixes amb jugadores estrangeres de qualitat contrastada, com Mònica Higgins, Caterina Tanqueva i Laura Barzón. El partit es inaugurarà la jugadora demà a les 2 del migdia a la piscina de l'àrea olímpica.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
A la 22a Fira Mediterrània de Manresa, l'Arrel parla del present.
Músiques del món, música folk, teatre, dansa, circ, arts de carrer, cultura popular, propostes per a públic familiar.
Pots triar entre més de 300 activitats durant 4 dies, del 10 al 13 d'octubre.
Més informació a firamediterrania.cat.
El parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, teatre, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 13 d'octubre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc al Parc del Montnegre i el Corredor. A partir de 11:45 del matí als entorns del Santuari del Corredor.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Has caigut en un marge de flors adormides. Tens dins una cançó que batega amb el teu pas. Dibuixes paraules a parets que ja fa massa temps que s'ensorren. Diuen que els teus ideals roses de petites enterrades dins la sorra. Però hi ha gent que ja no mira el cel. Hi ha masses dies freds per desengany. Els arbres bufen quan la nit se'n va. Però si el canvi es creix ja no hi sóc. Però tu, petit presoner, aixeques el vol. Afeixugues els anys amb il·lusions perdudes. Et fan perdre el teu temps i els dies piquen, piquen al balcó. Somnis d'abans que com fulles d'ametllers, sufràgils i fidels. Oh, una estrella ferida, no sé, petita, segueix brillant. No vol caure, s'agafa tot arreu. Se cerca rere un dia neix, un dia nou.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol adverteix al president del Parlament, Roger Torrent, i a la mesa que desobeir el Constitucional pot suposar sancions penals. Montse Manent.
L'executiu en funcions ha demanat al Tribunal que suspengui dos mocions a favor de l'autodeterminació i contra la monarquia aprovades el mes de juliol al Parlament. El ministre de Política Territorial, Luis Planas, ha alertat de les conseqüències jurídiques de la desobediència.
Pero hay una clara advertencia a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y particularmente de naturaleza penal, que como ustedes saben son particularmente graves.
La Cambra de Comerç de Barcelona pregunta als empresaris sobre les conseqüències econòmiques en cas d'independència. A partir d'avui, 500.000 d'empresaris catalans ja poden respondre telemàticament.
Si la participació és alta i ràpida, la Cambra preguntarà sobre la resposta que cal donar a la sentència dels presos polítics. Així ho ha confirmat la vicepresidenta de la Cambra, Mònica Roca.
Aleshores ens plantejarem una pregunta sobre la reacció a les sentències. Bueno, plantejada està, però hem de veure com funciona. No et puc dir quan ni com, perquè no sabem ni quan sortiran les sentències, no sabem quina reacció serà hi haurà en aquesta primera pregunta, que evidentment no la podem deixar només oberta un parell de dies, hem d'esperar uns quants dies.
L'increment d'un 25% dels aranzels a la Unió Europea a pagar als Estats Units podria suposar un cost afegit de 4.5 milions d'euros a les empreses lleidatanes del sector agroalimentari que hi exporten.
Afectaria sobretot l'oli d'oliva, el vi i alguns productes derivats del porcí. En declaracions a Lleida Televisió, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha equiparat aquesta situació amb el Brexit britànic.
Què haurem de fer? Doncs, bueno, doncs anar a reconduir. El tema del Brexit és fàcil de reconduir pel tema de que, doncs, bueno, al final hi haurà una taxa a pagar i tot això, però clar, el tema del Trump serà complicat. Hi haurà empreses que els afectarà moltíssim perquè el seu tant per cent molt elevat de la seva exportació serà allà, i això doncs, sí que tindrà en aquestes empreses.
El primer Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acceptat pagar part dels tractaments contra la mosca negra.
Una proposta que els han fet arribar des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per millorar i incrementar els tractaments contra aquesta plaga.
Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
Una fórmula que ja funciona al Delta contra el mosquit tigre, on els ajuntaments hi destinen una part del pressupost municipal als tractaments. Segons ha anunciat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faurà, els ajuntaments assumirien un 25% del cost amb partides de menys de 2.000 euros per als consistoris petits. L'aportació dependrà de la demografia i l'afectació que té la plaga a cada municipi.
I en cultura, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges viu la seva segona jornada amb la projecció de l'esperada The Lodge, de Verónica Franz i Severin Fiala.
Diumenge el festival projectarà Tu último día en la tierra, obra del calellenc Marc Martínez.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Amb un pressupost de només 500 euros, Tu último día en la tierra resulta un projecte de sorprenent factura audiovisual que va definint el que és el segell del cinenc.
Parla sobre, diguéssim, que els viatges al passat existeixen, però la gent viatja al passat, però no viatja al passat, diguéssim, per típic, per modificar coses del passat, sinó viatja al passat per fer turisme. És a dir, tu vols veure què passa en la Primera Guerra Mundial, diuen, mira, doncs vens aquí, vas al passat, tu estàs quiet mirant què passa i ho vius com a primera persona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda en conjunt marcada pel temps tranquil arreu del país, tot i que els núvols augmenten a les comarques de l'extrem nord del territori. Fins i tot durant aquesta tarda i fins a mitjanit hi podria haver alguna precipitació de caràcter molt feble, això sí, i de caràcter molt aïllat a l'àrea del vessant nord del Pirineu. En canvi, a la resta mantindrem un cel poc ennuvolat, només amb algunes nuvolades a punts del nord-est del territori. En conjunt, el cap de setmana, però, el temps vindrà marcat pels núvols a les comarques del litoral i prelitoral central, núvols que fins i tot podran deixar alguna precipitació de caràcter feble fins demà a migdia i també durant el matí de diumenge, i també doncs esperem alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est que seran més compactes la propera matinada amb algun ruixat local i de nou durant la tarda del diumenge. A la resta del país, en canvi, mantindrem un cap de setmana força assolellat amb alguns núvols alts de cara al final del cap de setmana i amb unes temperatures que demà es mantindran semblants al centre del dia però que tendiran a pujar de cara a diumenge. Pel que fa al vent, demà tindrem tramuntana a l'Empordà, mestral, les Terres de l'Ebre, però en conjunt ja anirà perdent intensitat durant la tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tarda intensa, volem dir, amb molt de trànsit, amb retencions i amb problemes arreu. De moment, sobretot, destaca per una banda l'autopista AP7, on recordem aquesta tarda a la primera hora hi ha hagut un accident a Castellet i la Gornal, encara que era un carril de lletra aquí en aquest punt. Estem parlant d'uns entre 10, 11, 12 quilòmetres intermitents de retencions des de Vilafranca fins a aquest punt, i un tram molt similar també a la Nacional 340 que circula paral·lela per aquest punt de la via Vilafranca-Arbós. Tot aquest tram també de la Nacional 340 baixa molt ple. Altres vies són, per exemple, l'autovia 2, aquesta tarda també amb problemes, ara mateix amb dos punts. Tenim, recordem d'una banda, des d'aquest matí l'autovia tallada a Montmaneu, sentit Barcelona, per un accident. La circulació es desvia per la sortida de la Panadella, la sortida 531. I d'altra banda, l'autovia 2, en aquest cas de Fondarella, hi ha hagut un accident aquest mes recent, hi ha un carril tallat sentit Saragossa i uns 5 quilòmetres de cues també en aquest punt de l'autovia 2. A banda, hem de seguir parlant de retencions encara a la C15, a l'altura de Canyelles i en direcció Vilanova, causa un accident també d'aquesta tarda, i encara força volum de trànsit a les vies properes a la capital catalana, com és el cas de l'autopista AP7, el tram de Papiol, també les dues rondes, sobretot la ronda de dalt en sentit Besòs, i també la B23 entre Molins de Rei i el Papiol. I és tot, bona tarda.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són milers de cheques regalos de 25 euros.
I te los dan así, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El govern d'Espanya adverteix al president del Parlament, Roger Torrent, i a la mesa que desobeir el Constitucional pot suposar sancions penals. L'executiu en funcions ha demanat al Tribunal que suspengui dos mocions a favor de l'autodeterminació i contra la monarquia aprovades el mes de juliol. El govern també recorda que, tot i estar en funcions, pot aplicar l'article 155 i la Llei de Seguretat Nacional, però reconeix que són mesures excepcionals que només la Generalitat pot provocar que s'acabin materialitzant segons la seva actuació. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El govern de Pedro Sánchez ha demanat al Constitucional que apliqui dos incidents d'execució. Això vol dir que li sol·licita que adverteixi al Parlament, i en concret al president Roger Torrent i a la Mesa, que una moció a favor de l'autodeterminació i una altra contra la monarquia incompleixen resolucions prèvies del Tribunal. El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Luis Planas, ha alertat de les conseqüències jurídiques que podria tenir la desobediència.
Però hay una clara advertencia a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y particularmente de naturaleza penal, que com ustedes saben son particularmente graves.
També s'ha pronunciat en el mateix sentit la portaveu de l'executiu, Isabel Celà, que a més ha recordat que el govern en funcions pot aplicar el 155 i, si cal, la Llei de Seguretat Nacional, que l'habilitaria a prendre el control dels Mossos d'Esquadra. Unes mesures que no es posaran sobre la taula si el govern català respecta les lleis i la Constitució.
La Generalitat és la única institució en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad. si no hay excepcionalidad, no hay aplicación excepcional de los mecanismos que tiene, legítimamente democráticos, vuelvo a reiterar, el gobierno a su alcance, es decir, el Estado.
Tot plegat després d'un Consell de Ministres que també ha tractat la crisi aranzelària. Les sancions del govern dels Estats Units contra Espanya podrien ascendir als 1.000 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els llaços grocs ja no pengen de cap façana de les conselleries i altres edificis de la Generalitat. L'ordre de la Junta Electoral Central acabava aquest migdia i finalment ha estat complerta, malgrat que des del govern s'ha presentat un recurs en contra que demana que es declari nul·la la instrucció de la GEC.
El president Torra alega que la campanya electoral no exclou la difusió d'altres missatges polítics i que la seva prohibició total afecta els drets fonamentals dels treballadors de la Generalitat. Amb tot, a mig matí, cada departament ha començat a retirar els llaços grocs.
I avui també s'ha comunicat l'ajornament del judici contra l'antiga mesa del Parlament i Mireia Boya per desobediència.
El cas vinculat al judici del procés s'havia de jutjar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entre el 19 i el 22 de novembre. L'alt tribunal, però, ha decidit ajornar la vista sense donar per ara cap nova data.
A Girona, aquest divendres declaraven els 5 primers policies investigats per les càrregues policials de l'1 d'octubre a comarques gironines. El jutjat de Girona és, de fet, l'únic de Catalunya per ara que investiga un presumpte delicte de tortures en aquesta causa.
El primer a declarar ha estat un inspector de la Policia Nacional de Madrid que va actuar, entre d'altres llocs, al Col·legi Verd de Girona. Ha assegurat que els manifestants portaven armes blanques, que els van llançar líquids i que van veure cares d'odi. També ha declarat davant de la jutja que alguns dels concentrats van amenaçar-los amb la col·locació de bombes als vehicles policials. La investigació per tortures engegada per l'Associació Dret de Defensa Girona podria escampar-se més enllà del jutjat gironí. Ho ha dit en declaracions a la xarxa el president d'aquesta entitat, Albert Carreras.
Vam introduir aquesta especificitat, però no obsta perquè altres, per exemple, els companys que estan portant els temes dels jutjats de Barcelona, també acabin optant per aquí. De fet, la querella és una forma d'iniciar l'acció penal, una forma d'iniciar la investigació penal, però a partir d'aquí va evolucionant i si els fets poden ser constitutius també a Barcelona. El tipus penal que inclou les tortures, doncs també investigaran per allà, no?
En total hi ha 35 policies nacionals imputats pels delictes de lesions i tortures en una querella on es recullen les denúncies de més de 200 ferits.
La Cambra de Comerç de Barcelona pregunta als empresaris sobre les conseqüències econòmiques en cas d'independència. A partir d'avui, 500.000 d'empresaris catalans ja poden respondre telemàticament. Si la participació és alta i ràpida, la Cambra preguntarà sobre la resposta que cal donar a la sentència dels presos polítics. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de Comerç de Barcelona confia que més de 25.000 empresaris respondran en 3 o 4 dies si la independència de Catalunya els perjudicaria, els beneficiaria o no els faria ni fred ni calor. Llavors passarien a una segona pregunta que ha explicat la vicepresidenta Mònica Roca.
Aleshores ens plantejarem una pregunta sobre la reacció a les sentències. No et puc dir quan ni com perquè no sabem ni quan sortiran les sentències, no sabem quina reacció serà hi haurà en aquesta primera pregunta, que evidentment no la podem deixar només oberta un parell de dies, hem d'esperar uns quants dies.
La Cambra vol consultar també si cal convocar eleccions o si es considera el rei Felip VI persona non grata.
Per cert, que ja sabem alguna de les accions previstes per la societat civil com a resposta a la sentència del procés. Ho han anunciat l'ANC i Òmnium Cultural.
Seran 5 marxes populars que sortiran de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona. Després de recórrer 100 quilòmetres cadascuna en 3 dies, s'aplegaran a Barcelona, destí final de les marxes. Les organitzacions han recordat, però, que el mateix dia que s'anuncia la sentència es convocaran concentracions a diferents punts del país.
I una altra consulta, en aquest cas sobre monarquia o república, que ha de fer-se aquest diumenge a Sabadell. Finalment sembla que es tirarà endavant sense entrebancs després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi negat que la GEC s'hagi pronunciat sobre aquesta qüestió. La suposada negativa de la GEC és precisament el que argumentava l'Ajuntament sabadellenc per no donar suport a la consulta. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El Tribunal Superior de Catalunya apunta que no hi ha res prohibit ni tampoc autoritzat. Fonts municipals aclareixen que la consulta a la Junta es va fer des de la Secretaria General de l'Ajuntament per si la cessió del material logístic per fer la consulta podia entrar en conflicte amb la llei electoral. Les mateixes fonts asseguren que existeix una comunicació a la qual ha tingut accés aquesta emissora en la qual la Junta afirma que l'acte no es pot realitzar. En tot cas, els organitzadors de la consulta reiteren que diumenge posaran les urnes a 30 punts de la ciutat perquè qui vulgui pugui dir sí o no a la monarquia, independentment de si reben el suport de l'Ajuntament.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'increment d'un 25% dels aranzels a la Unió Europea a pagar als Estats Units podria suposar un cost afegit de 4 milions i mig d'euros a les empreses lleidatanes del sector agroalimentari que hi exporten, sobretot, oli d'oliva, vi i alguns productes derivats del porcí.
En declaracions a Lleida Televisió, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha equiparat aquesta situació amb el Brexit britànic.
Què haurem de fer? Doncs, bueno, doncs anar a reconduir. El tema del Brexit és fàcil de reconduir pel tema de que, doncs, bueno, al final hi haurà una taxa a pagar i tot això, però clar, el tema del Trump serà complicat. Hi haurà empreses que els afectarà moltíssim perquè el seu tant per cent molt elevat de la seva exportació serà allà, i això, doncs, sí que tindrà en aquestes empreses.
La demarcació de Lleida va exportar l'any passat al voltant de 60 milions d'euros en productes agroalimentaris que podrien perillar a partir d'ara per l'augment dels aranzels. El president Trump ha imposat aquesta mesura després que la Unió Europea donés ajuts als fabricants d'avions, al fabricant d'avions europeu Airbus, competència directa de la nord-americana Boeing.
Els treballadors de l'Egnor a Sabadell, la multinacional d'energies renovables, anuncien vagues parcials des d'ara i fins a finals d'any. Les negociacions amb l'empresa estan trencades, però s'espera que es reprenguin amb la mediació d'inspecció de treball. La plantilla, però, assegura que no aixecaran les aturades fins que no vegin una bona predisposició de l'empresa a negociar i arribar a acords. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Denuncien sobretot que l'empresa els està allargant la jornada laboral a través d'ampliar al màxim les hores d'esmorzar i dinar, de manera que el temps que passen a l'empresa abraça moltes hores del dia. Florentino Hurtado és delegat sindical de Comissions Obreres a l'empresa.
Las jornadas que realiza nuestro colectivo son jornadas muy amplias. La empresa lo que quiere es cubrir el mayor tiempo de horas del día con una jornada de 8 horas. Al final lo que hace es alargar horas de comida, alargar horas de almuerzo para poder alargar la jornada. Que quieren que entren a las 8, que les obliguen a comer en 2 horas y que pleguen a las 6. Pero la jornada se puede alargar hasta las 6 y media o hasta las 7 o hasta las 7 y media.
També demanen que les guàrdies incloguin les compensacions per la disponibilitat, que es redueixin els torns de vacances per concentrar-los a l'època estival, que es millorin les instal·lacions i que se'ls paguin les despeses d'aparcament mentre realitzen la feina. El comitè d'empresa explica que les negociacions s'han trencat per l'oposició mostrada per l'empresa per millorar les condicions laborals de la plantilla. Ara tornaran al diàleg mediat amb inspecció de treball. En funció d'aquestes negociacions poden aixecar les aturades o intensificar-les.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El primer Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acceptat pagar part dels tractaments contra la mosca negra, una proposta que els han fet arribar des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre per millorar i incrementar els tractaments contra aquesta plaga. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
Ha estat el president del COPATE, Joan Alginet, juntament amb dos tècnics de l'entitat, que han posat sobre la taula la proposta, una fórmula que ja funciona al Delta contra el mosquit tigre, on els ajuntaments hi destinen una part del pressupost municipal als tractaments. Segons ha anunciat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faurà, els ajuntaments assumirien un 25% del cost amb partides de menys de 2.000 euros per als consistoris petits. L'aportació dependrà de la demografia i l'afectació que té la plaga a cada municipi.
No només es pagarà per habitant, que seria una variable, sinó que s'haurà en compte també la proximitat de la població a la vora del riu i s'haurà en compte l'amplitud del terme municipal del missatge. No? Per tant, amb major amplitud del terme municipal, més aportació, amb major proximitat del riu, més aportació.
Segons Faura, els alcaldes han rebut positivament la proposta i es troben disposats a assumir el cost econòmic amb la voluntat de minimitzar les molèsties de la plaga. Ara hauran d'esperar que el COPATE els faci arribar la proposta del pressupost perquè ho debatin en el proper Consell d'Alcaldes i introduir-los en els propers pressupostos municipals.
La Universitat de Lleida participa en un estudi que pretén millorar el benestar i la productivitat de les gallines ponedores a través de l'anàlisi dels seus cervells. Coordinat per la Universitat de Newcastle, hi prenen part els centres de recerca i empreses del sector d'Europa i d'Israel. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
L'objectiu d'aquesta recerca és comprendre com responen aquests animals a les diverses situacions que generen estrès per tal de poder elaborar estratègies per tal de reduir l'estrès crònic de les gallines ponedores. Així, els investigadors confien en ser capaços de produir ocells que siguin més resistents i a la vegada que gaudeixin d'una situació de benestar i siguin molt més productius. Segons han explicat els propis investigadors, les dades indiquen que en alguns sistemes de producció es produeixen moltes més fractures d'os de quilla a les gallines. També es produeixen altres problemes patògens per la qual cosa la investigació, afirmen, és crucial. El consorci formarà 4 doctorants que realitzaran les seves tesis sobre la resposta a l'estrès de les gallines. A més, el període de formació serà d'entre 3 i 4 anys.
I tornant a les Terres de l'Ebre, entraran a formar part de la xarxa de vies cicloturístiques de llarga distància. Eurovuelo 8 connecta a través de rutes turístiques a tota la Mediterrània, des de Cádiz fins a Grècia. Adherir-se a aquesta xarxa pot suposar una gran oportunitat per al desenvolupament turístic del territori ebrenc. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Vicente Hernández és el responsable de comunicació del Centre de Coordinació d'Eurovelo a Espanya.
Eurovelo fundamentalmente lo que aporta es una seña de calidad, una seña de calidad que nos acerca al cicloturista europeo, que es un turista de alta calidad, es un turista de alto poder adquisitivo, que va huyendo del turismo de masas, busca un turismo más de calidad.
En el marc de la cloenda de les jornades cicloturístiques que ha tingut lloc esta setmana al Centre Ebre Terra de Deltebre, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha insistit que la xarxa Eurovelo 8 pot ser una oportunitat per al territori.
I a través de la ruta Eurovelo incrementarem el número de clients potencials en matèria de cicloturista, tant nacionals com internacionals. En definitiva, hem intentat organitzar aquestes jornades per a provocar sinergies entre les administracions públiques i els promotors privats del cicloturisme.
Les jornades cicloturístiques que s'han fet en 3 sessions diferents entre els mesos de setembre i octubre han comptat amb la participació de 45 representants d'empreses turístiques i de l'administració.
En cultura, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges projectarà aquest diumenge 6 d'octubre Tu último día en la Tierra, obra del calallenc Marc Martínez. El nou treball del jove director ha entrat a la secció Brigadun del certamen català dedicat al gènere fantàstic de ciència, ficció i terror. Ràdio Calella, Dolors Lleuri, bona tarda.
Bona tarda. Marc Martínez aborda una temàtica clàssica del gènere de ciència-ficció amb aquest curt estrenat el 2019 i que ja ha girat per mig món, sumant premis i reconeixements a certàmens cinematogràfics nacionals i internacionals, per exemple, als Estats Units, al Brasil, Corea i al Japó. Amb un pressupost de només 500 euros, Tu último día en la Tierra resulta un projecte de sorprenent factura audiovisual que va definint el que és el segell del cineasta calallenc.
Parla sobre, diguéssim, que els viatges al passat existeixen, però la gent viatja al passat, però no viatja al passat, diguéssim, per típic, per modificar coses del passat, sinó viatja al passat per fer turisme. És a dir, tu vols veure què passa en la Primera Guerra Mundial, diuen, mira, doncs vens aquí, vas al passat, tu estàs quiet mirant què passa i ho vius com a primera persona. Llavors és la història del nostre protagonista que viatja al passat per estar com amb la seva dona en els últims minuts de la seva vida, però bueno, el tio, en comptes de mirar i no tocar, pues, intenta canviar els aconteixements del passat i llavors a partir d'aquí pues, passen un seguit de coses.
Martínez firma el guió d'aquest curt que ha dirigit i muntat i que compta amb la producció de l'actor Àlex Maruny. El film es projectarà a Sitges dins la secció Brigadun i opta el premi Brigadun Pulnashi al millor curt del gènere fantàstic.
I el festival Petits Camaleons tornarà a reunir aquest cap de setmana el bo i millor de la música en català a Sant Cugat del Vallès. Els Pets, La Pegatina, Doctor Prats, Buhos i Oques Grasses són alguns dels noms més destacats d'un cartell que ha programat una trentena d'artistes en 7 escenaris. La particularitat d'aquest festival és que tots els concerts estan preparats especialment per als més petits de la família. Cugat.cat, Marc Castro.
El director de Petits Camaleons, Albert Puig, ha explicat al programa Molta Comèdia de Cugat Mèdia que intenten aportar millores i novetats cada any per no caure en la monotonia.
Intentant aportar millores, seguim intentant també que la gent cada vegada, cada any, hi trobi coses noves, perquè hi ha molta gent que repeteix i que tampoc ningú caigui en la monotonia de cap tipus. I jo crec que ara sí que ja podem parlar de que això tindrà llarga vida.
Als Petits Camaleons 2019 hi ha també noms clàssics del festival com Xiula o The Penguins, nous valors de la música en català com l'osonenca Junt, el traper terrassenc Lil Dami i les Forxets, entre d'altres. La música local de Sant Cugat del Vallès tindrà el seu espai com és habitual, amb Solai Estella, el grup instrumental de Trucupa, Sabriel i Sambola i l'excantant de Rissas, Pol Cort, que presentarà el seu projecte en solitari.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Divisió d'Honor Catalana de Rugby es veurà a les televisions locals i a Xala.
Les transmissions a la xarxa arrencaran amb el partit femení entre la Santboiana i el Gòtics aquest diumenge al migdia, a les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala. A banda dels protagonistes de l'estrena televisiva d'aquest cap de setmana, la resta d'equips que juguen aquesta temporada en la categoria d'or del rugbi femení català són el Gallec, el Sant Cugat, el Castelldefels, el Buc, el Poblenou i el Ceu. Escoltem la jugadora del Gallec, Eli Martínez.
Que la gent sàpiga no només que hi ha rugbi, sinó que hi ha, que les noies també juguem a rugbi i que puguin veure doncs, que el rugbi és una manera de, bueno, és un esport que poden seguir, que poden anar entenent i que els hi pot acabar agradant.
Demà comença la Lliga Femenina de Waterpolo, la més igualada dels últims 10 anys.
Ho fa amb un derbi bellesà que enfrontarà dos dels equips candidats al títol. El Club Natació Terrassa s'ha reforçat com mai amb Bea Ortiz, Paula Leiton i Olga Domènech. Totes tres arriben precisament del Sabadell, a més del retorn de Pili Penya per un equip il·lusionant. Escoltem Olga Domènech.
Sí, molt especial i molt raro, no, alhora. Jo mai he jugat contra... Sí que és veritat que no és el mateix bloc que havia sigut aquests últims 7 anys. Però jo ja havia jugat, no?, contra... que havia estat jo sempre allà. Sí, o sigui, totalment, jo crec que l'equip ho té molt clar, o sigui, és veritat que hem de treballar molt, que encara no ens entenem massa bé, no?, i que això és qüestió de treball a l'aigua, però crec que sí, que si juguem concentrades i assegurem defensa i en atac mica en mica anem creant, crec que sí que els hi podem posar molt difícil.
Mentre que l'Astralpul Sabadell ha cobert les baixes amb jugadores estrangeres de qualitat contrastada com Mònica Egens, Caterina Tanqueva i Laura Barzón. El partidàs inaugural es jugarà demà a les 2 del migdia a la piscina de l'Àrea Olímpica.
I en bàsquet, el Força Lleida vol seguir guanyant.
Avui a les 9 es juga la segona jornada de la Lepor i els lleidatans rebran l'Almansa d'Albacete. El partit es jugarà al pavelló Barris Nord i els de Jorge Serna miraran d'encadenar la segona victòria. Els castellans van perdre el primer partit jugat aquesta temporada. El tècnic de l'equip lleidatà agraeix el suport rebut per l'afició.
Estoy muy contento con la gente que ha venido estos días con nosotros porque independientemente del número... Es la calidad, el apoyo y el calor que nos dan los que vienen. Y podían haber sido críticos con nosotros los días que los que vinieron y yo no lo sentí, al menos yo no lo escuché. Creo que la gente que ha estado con nosotros estos días vio que el equipo estaba sufriendo y no nos dejó de lado, sino que nos ayudó.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adeu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El 10 d'octubre arrenca la nova temporada de música antiga a l'Auditori.
El mestre Jordi Savall continuarà la integral de les sinfonies de Beethoven dirigint la tercera i la cinquena amb l'orquestra Le Concert de Nation, que interpretarà aquestes dues obres icòniques amb tècniques i instruments d'època.
Compra-te'n les entrades a auditori.cat.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Avui us proposo un cap de setmana ibèric, però em sap greu decebre els qui per això us espereu una ruta gastronòmica entre pernils i lloms adobats. El Cap de Setmana Ibèric és una iniciativa del Museu d'Arqueologia de Catalunya que farceix d'activitats gratuïtes fins a 25 jaciments ibers de casa nostra. Enguany arriba la 19a edició, dedicada a les cases, i se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. D'entre tots els jaciments disponibles, m'agradaria destacar-vos la fortalesa dels Vilars, situada a Arbeca. Són unes restes úniques a Catalunya, una gran fortificació defensiva circular habitada entre els segles 8è i 4 abans de Crist. A més de les visites guiades de dissabte i diumenge al matí, on els mateixos arqueòlegs ens explicaran les últimes descobertes, excavacions d'aquest estiu, el dissabte 5 a 11:45 podrem participar d'un taller d'arquitectura en terra per aprendre a elaborar tubots tal com ho feien els ibers. Pel que fa al diumenge, dia 6, a les 12 del migdia, el professor Joan López oferirà una xerrada sobre la història de la fortalesa i, en acabat, podrem gaudir d'un aperitiu degustació amb els vins del celler Els Vilars i els licors de la cooperativa Tres Cadires. El 5 i 6 d'octubre, 19è cap de setmana ibèric, trobareu les activitats de la fortalesa d'Arbeca i de la resta de jaciments catalans al web rutadelsivers.cat.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Uns actes que van...
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.